Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Mapamundi, el podcast d'actualitat internacional de Catalunya Ràdio, amb Quim Olivares.
Ydinjäte haudataan Olkiluodon kallion 450 metrin syvyyteen. Ensimmäiset loppusijoitustunnelit ovat jo valmiit.
Aquest és un reportatge de la Ràdio Nacional Finlandesa sobre Onkalo, que en finès vol dir cau, el forat que algunes bèsties caven a terra per amagar-s'hi. És el nom del primer magatzem permanent del món per combustible nuclear gastat. Una infraestructura enorme, excavada a prop de mig quilòmetre sota terra, que s'acabarà d'aquí un segle però que ja funcionarà el 2026 a Finlàndia. Ara truquem a Helsinki.
My name is Pasi Tuohima, I'm communications manager for Posiva.
És Pasi Tuohima, cap de comunicació de Posiva, l'empresa que el construeix.
Ara tenim uns 10 quilòmetres de túnel sota terra, però al final, d'aquí uns 100 anys, quan el tanquem, hi haurà uns 50 quilòmetres de túnels.
Els finlandesos no volen deixar la responsabilitat de la gestió dels residus nuclears més radioactius a les generacions futures.
De fet, la gent està molt orgullosa, perquè és molt millor posar sota terra el combustible nuclear gastat de 3 reactors que no deixar-lo, com ara, en piscines temporals. I penso que els governs locals estan orgullosos de formar part d'una cosa que es fa per primera vegada al món. Tenim un gran suport.
Al país nòrdic, la indústria nuclear ha actuat amb transparència i la població té confiança en el món nuclear, amb una acceptació que supera el 80%, molt diferent del que passa aquí.
No estic en posició de poder ensenyar una gran nació com és Espanya. Estic segur que els espanyols són prou intel·ligents per prendre les seves pròpies decisions. Però el que dic és que com més coses saps d'energia nuclear, menys por li tens.
Pasi Tuohima defensa la mentalitat dels finlandesos.
Diria que els finlandesos som gent molt pràctica. Tenim indústries que necessiten molta intensitat d'energia, com la minera, la forestal, la del metall. Ens cal molta electricitat. Escalfem les nostres cases amb electricitat. Escalfem l'aigua calenta amb l'electricitat. Cuinem amb l'electricitat. I la gent sap que no volem dependre d'altres coses, o del vent o del sol.
I s'atreveix a parlar en el castellà pres a la Barcelona dels 90 per explicar-nos la falta d'opcions de Finlàndia per abastir-se d'energia.
Espanya té una solució de gas d'Àfrica. És una alternativa que no tenim en Finlàndia. I ara no volem depender de gas de Rússia perquè la guerra.
Ara deixaré Catalunya Ràdio per esbrinar com funciona aquest magatzem nuclear i si efectivament és pioner al món. Marxo al Poblenou.
Jo sóc en Jorge Molinero, sóc director general d'una empresa que es diu Amfos 21. Sóc geòleg i doctor enginyer de camins, canals i ports. I vaig treballar com professor universitari a la Universitat de La Coruña, Santiago de Compostela i de la Politécnica de Catalunya, abans d'anar-me al sector privat. I parlaré en castellà perquè m'explicaré molt millor, perquè parlo català però no ho domino, i menys per temes tècnics.
Realment aquest cementiri nuclear de Finlàndia és el primer magatzem permanent del món per residus nuclears? És el primer del món?
És el primer del món de residus radioactius d'alta activitat. Es decir, de combustible gastado, porque hay otros almacenamientos. A nosotros no nos gusta la palabra cementerio porque tiene connotaciones negativas, pero se usa muy habitualmente. En el mundo científico y técnico se habla de repositorios o almacenamientos. Entonces, ¿qué pasa? Hay tres tipos de residuos radiactivos y esto es importante entenderlo. La gran mayoría, probablemente el 98% del volumen, son residuos de muy baja, baja o media actividad. Esos son los residuos que pueden venir, por ejemplo, de los hospitales. Cada vez que a uno le hacen una radiografía, se genera un residuo radiactivo. Pueden venir de los centros de investigación. Y luego también viene del desmantelamiento de las centrales nucleares. O sea, cuando se cierra una central nuclear, el propio edificio, el hormigón, los bidones, esos son materiales de baja actividad. Otra cosa distinta es los residuos de alta actividad, que es el combustible gastado. En volúmenes representa una cantidad muy pequeña, pero su actividad radioactiva es de muy largo plazo, centenares de miles de años en algunos casos. Entonces hay que buscar instalaciones que cumplan con unos requisitos de seguridad que nos aseguren que eso durante centenares de miles de años pues va a funcionar.
Val. I sí. Han de tenir, geològicament parlant, unes característiques molt, molt, molt evidents, no?
Sí, claro. Digamos, es todo un proceso que requiere décadas. Se caracteriza muy bien la roca, se hacen perforaciones hasta mucha profundidad, se estudia toda la geología, se estudia la estabilidad geológica, es decir, son sitios que no deben tener actividad sísmica. Tienen que ser sobre todo sitios que aíslen esos residuos de lo que conocemos como la biosfera, la superficie. Y el vector que puede conectar el medio subterráneo con la geosfera siempre será el agua subterránea, porque no es hacer un agujero y meter los residuos ahí, es una instalación. Y esa instalación tiene múltiples barreras en serie. Es decir, hay una barrera, si falla hay otra barrera, si falla hay otra barrera, y así sucesivamente hasta la última barrera, que es la propia geosfera, es la propia roca, que en principio cumple con una serie de características físico-químicas para también impedir que esos radionucleidos, en el peor de los casos, pudieran migrar hacia la superficie.
Clar, en el món científic no hi ha evidència 100%, no? No es pot dir això segur que no passarà, però algú pot pensar, ara tenim unes circumstàncies actuals, som el 2024, però vés a saber què passa d'aquí 20, ja no dic 20 o 30 anys, no 500 anys, no?
Sí, i incluso 5.000. Entonces, claro, eso se aborda desde una perspectiva científica e ingenieril con lo que se llama análisis de seguridad. Calcular escenarios desfavorables, incluso una concatenación de escenarios desfavorables que siempre son muy pesimistas. De manera que incluso en la concatenación de los escenarios más pesimistas, eso es seguro. Como tú bien dices, no existe el riesgo cero en nada. Pero claro, a pesar de eso, seguimos construyendo aviones y puentes y carreteras, porque si no, no podríamos vivir, ¿no?
Tornem als residus. Què se'ls hi fa? Tal qual arriben, se'ls posen dins del magatzem? Segur que no, no?
No. Primero, esos residuos tienen que estar en unas instalaciones durante décadas enfriándose, porque salen del reactor a una temperatura muy alta. Entonces, primero han estado en las piscinas de las centrales, luego se llevan a ATIS, que son almacenes temporales en España, en el caso de España, son almacenes temporales interinos, donde básicamente lo que están haciendo es enfriarse. Esos residuos se meten en contenedores. Cada país tiene su concepto. Por ejemplo, en Suecia y en Finlandia el concepto son contenedores de cobre, cobre nativo, porque es un material muy resistente. Pero, por ejemplo, en Francia es acero inoxidable. Y entonces, primero tenemos la primera barrera, que es la propia estabilización del residuo. La segunda es ese canister, el contenedor.
Es un contenedor.
Sí, que es también muy sobredimensionado, de un grosor muy grande, que en el peor de los casos nunca se corroerá, ¿vale? Y eso, lo que se hace es, a 500 metros de profundidad, en las galerías, se hacen unas perforaciones verticales, en el caso de Finlandia, y ese contenedor se mete dentro de la roca, pero queda un espacio anular, queda como un anillo alrededor. Ese anillo se rellena con bloques de bentonita. La bentonita es una arcilla muy particular, que tiene un mineral que se llama montmorillonita, que es un mineral muy particular, y es que en presencia de agua, y ahí abajo a 500 metros hay agua, se hincha. Tiene mucha capacidad de succión, pero es que además es de muy baja permeabilidad, es prácticamente impermeable. Pero es que además, si el radionucleido se escapara, esa arcilla tiene capacidad de sorción, y entonces el radionucleido quedaría absorbido, como si fuera una membrana de una depuradora, allí. Y además de todo eso, luego quedan 500 metros de roca, que es un granito también de muy baja permeabilidad, donde prácticamente no circula el agua, ¿no?
L'altre dia sentia Rafael Grossi, que és el director de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica, que va visitar el cementiri de Finlàndia i deia que trobar una solució sostenible de la qüestió de residus nuclears és i ha estat un dels reptes més importants de la indústria nuclear.
Here, in Onkalo, half a kilometer underground, we see that the solution exists.
Diu, aquí a Finlàndia, mig quilòmetre sota terra, veiem que la solució existeix i s'ha materialitzat per a les generacions dels propers 1000 anys. Clar, ell parlava de Finlàndia, però aquesta solució que ha trobat Finlàndia no és extrapolable a tots els països en aquest... Sí. Ja parlo d'Europa, o sí que és extrapolable?
Sí, sí, és extrapolable.
Però hi ha les mateixes condicions geològiques?
Bueno, es que, por ejemplo, Finlàndia ha decidido hacerlo en rocas granítiques, básicamente porque en Finlàndia solo hay granitos. Pero Francia, por ejemplo, lo está haciendo en rocas arcillosas. Hay otros países que están considerando las formaciones salinas. Por ejemplo, aquí en España, en la cuenca del Ebro, en la cuenca del Duero, hay muchísimas, de gran espesor. Y eso también es prácticamente impermeable. Fíjate que son sales que que llevan en la naturaleza desde el pérmico, es decir, 400 millones de años, y la sal es muy soluble. O sea, si pasara agua se habría disuelto, no estaría ahí. Hay ventajas e inconvenientes, pero prácticamente en cualquier sitio del mundo hay zonas susceptibles para albergar este tipo d'instal·lacions.
Clar, he llegit que Finlàndia i Suècia, els seus governs, van decidir als anys 70-80 que calia introduir la necessitat que els productors de residus nuclears siguin també els responsables de la gestió, no?
Correcte.
Clar, el govern finlandès va aprovar els plans per construir aquest magatzem l'any 2000. A l'estat espanyol no s'actua amb tanta anticipació.
No, desafortunadamente no. Espanya decidió parar el almacenamiento de residuos radiactivos subterráneos, o sea, la solución definitiva, y decidió enfocarse en la solución temporal, por decirlo de alguna manera, de forma muy simplificada. Alguien en la administración de aquel momento, Zapatero, dijo, antes de resolver el problema de los próximos 100.000 años, vamos a resolver el de los próximos 200. Entonces, se decidió hacer un almacén temporal centralizado en Villar de Cañas, en Ciudad Real. Y cuando ya estaba todo aprobado y todo el mundo estaba de acuerdo, pues por problemas políticos entre las comunidades autónomas y el gobierno central, etcétera, etcétera, ese proyecto fue inviable, pero por pura situación política, ¿eh? Nada, ahí no hay tecnología, ni ciencia, ni nada. Porque la idea era llevar todos los residuos allí, tenerlos centralizados y luego continuar con el programa de la solución definitiva. Como eso no pudo ser, la solución actual que tenemos son los ATIS, almacenamientos temporales interinos. Entonces, en cada central nuclear hay una instalación para albergar temporalmente los residuos de cada instalación. La solución definitiva en España está muy parada. No hay un... Bueno, sí hay un programa y hay un plan, pero es para 2070 y tantos o 2080.
¿Vale? Tú y yo ya no...
No, ya no lo veremos.
No lo veremos, ¿no? Yo había sentido también que se enviaban a Francia.
Eso es para reprocesarlos, pero luego vuelven. El combustible gastado, para precisamente estabilizarlo, para que sea más seguro, se manda a unas instalaciones que hay en Francia y Francia lo hace y te lo devuelve. De momento no ha devuelto ninguno, nos está saliendo muy caro. Precisamente porque no tenemos dónde meterlos.
Els enviem a França perquè França els hi tregui radioactivitat parlant planerament.
No le sacará radioactividad exactamente, pero sí los trata, los inertiza, los hace más seguros y más manejables luego industrialmente.
Vale, perquè per treure la radioactivitat només són les piscines o...
Bueno, la radioactividad hay que sentarse y esperar a que termine.
Vale.
¿No? Es un proceso de desintegración. El residuo más peligroso del mundo, basta con que lo metas en una piscina y tengas un metro de agua para que ya no pase nada y tú puedas pasear por allí tranquilamente. Evidentemente, ese combustible gastado, claro que es un residuo peligroso, pero es un residuo muy fácilmente gestionable porque para la cantidad de energía que te da es un volumen muy pequeño. O sea, es peligroso, pero el riesgo no es lo mismo que el peligro. El riesgo es el peligro por la probabilidad de que algo suceda, ¿no? Entonces, una cosa que sea muy peligrosa, si es muy poco probable que le suceda nada, el riesgo tiende a cero. Y yo creo que ese es el caso de la gestión de los residuos radiactivos.
Creo que es una buena manera de acabar. Jorge Molinero, muchas gracias.
Muchas gracias.
Des d'aquí a l'edifici de la Juanita, de la llibreria No Llegiu, aquí per cert agraïm que m'hagin deixat un espai per fer l'entrevista, marxaré cap a Escó, per saber si hi ha un ressorgiment de l'energia nuclear al món.
Soc Alfredo García Fernández, treballo a la central nuclear d'Escó des de l'any 1998. Primer vaig preparar la llicència d'operador de reactor i turbina, va ser 3 anys de formació. Després em vaig treure la llicència de supervisor, que són 2 anys més, i vaig començar a operar de supervisor, llicència de supervisor, cap de sala de control, i ara sóc ajudant de cap de torn. I al mateix temps que faig tot això, des de l'any 2016, el que faig és divulgar sobre energia nuclear a les xarxes socials, he escrit un parell de llibres, L'energia nuclear salvarà el mundo i Geoestratègia de la bombilla, i em dedico sobretot a aquestes dues tasques, no? A divulgar i a treballar a la central nuclear.
Com a treballador, et fa punt a treballar, m'imagino que no, després de tants anys, no?
No, la veritat és que no. Al final, jo penso sempre que la por té darrere un desconeixement. Quan coneixes una activitat, avalues correctament els riscos i el que fas és prendre les mesures de seguretat adequades. Alguna vegada m'han preguntat quina és la por que tinc quan deixo el cotxe i començo a caminar cap a la feina, i sempre la por és si m'he deixat l'entrepà al cotxe o no.
Clar, nosaltres ara som a Escó, som de fet al costat de les pistes d'atletisme d'Escó, a la Ribera d'Ebre. On som ara, per exemple, tan a prop, perquè des d'aquí veiem la central, hi ha radiacions aquí, més que a Garcia, a Mora o a Barcelona?
Aquí tenim la mateixa radiació de fons que tenim a tota Catalunya.
Quins controls de seguretat, tu com a treballador, ara parlo de com a treballador, hi ha dins la central?
Tenim dos tipus de seguretat a una central nuclear. Una és la seguretat física que parlem, que és la seguretat personal, la que es té en un aeroport, per exemple, que és per entrar, evidentment, controlen que no portis cap tipus d'armament, que no portis explosius, tot això es controla, evidentment, per seguretat física, no? I després tenim la seguretat nuclear. I la seguretat nuclear és molt més complexa perquè es basa en una sèrie de protocols, de procediments, que estan molt ben establerts, i d'uns sistemes de seguretat que tenim instal·lats i d'altres que són portàtils, que es podrien fer servir en un moment donat. Tot això és una quantitat molt gran de capes de seguretat que ajuden a mantenir la seguretat d'una central nuclear.
Nosaltres ja hem parlat dels residus nuclears. Sabem que aquí hi ha combustible nuclear gastat, que és el més radioactiu. Quant d'aquest combustible s'ha generat en aquests 40 anys de treball aquí a ASCO?
No tinc el càlcul al no cap, però sí podria dir-te que un reactor com l'ASCO genera en un cicle d'un any aproximadament uns 9 metres cúbics, és a dir, un cub de 3x3 metres de longitud, no? És un volum relativament molt petit per la quantitat d'energia que produeix. Estem parlant de que produeix un reactor d'aquest tipus l'electricitat per aproximadament 2 milions de persones.
Clar, l'urani no ve de la península ibèrica. Depenem de l'estranger, d'on ve l'urani?
No ve de la península ibèrica per motius polítics, purament, perquè a Salamanca hi ha urani. De fet, resulta que el govern, en la llei de canvi climàtic, el govern actual espanyol, en la llei de canvi climàtic va introduir en l'últim moment un apartat que diu que es prohibia la mineria de materials radioactius a Espanya, no? Per tant, tenim urani, però no el podem fer servir. Llavors, hi ha un canvi de paradigma avui en dia amb el tema de l'urani, perquè com Rússia és un país que enriquia molt l'urani, i amb el tema de la guerra, evidentment, amb totes les restriccions que s'han ficat polítiques i econòmiques a Rússia, i ara l'urani ve molt també de Canadà i d'Estats Units, i els països que tenien capacitat d'enriquiment que no ho estaven fent perquè els russos eren més barats, ara ho estan fent, no? com França, per exemple.
Clar, creus que s'està visquent al món un ressorgiment de l'energia nuclear?
Jo crec que és evident. Pràcticament són diàries les notícies de nous projectes que estan sorgint a tot el món. Diguem que Espanya, en aquest moment, que té un pla de tancament entre l'any 2027 i 2035 dels 7 reactors, és una excepció. O sigui, tenim Alemanya, que va tancar els 17 reactors, la CDU diu que si torna al poder segurament intentarà recuperar els que pugui. Són les excepcions, perquè la resta de països avançats del món estan apostant per l'energia nuclear i les notícies són diàries.
Fa dos anys, va ser el 2022, Macron anunciava:
"Nous allons lancer dès aujourd'hui un programme de nouveaux réacteurs nucléaires."
Posarem en marxa un programa de nous reactors nucleares, i continuava:
"Que 6 EPR2 soient construits et que nous lancions les études sur la construction de 8 EPR2 additionnels."
Amb la construcció de 6 grans reactors EPR2 i estudis per analitzar la viabilitat de 8 més, a més d'allargar la vida de tots els reactors que es puguin perllongar. França seria, per tu, la meca de l'energia nuclear a Europa?
Evidentment. França és el país més nuclearitzat del món en proporció a la població que té. De fet, és el segon país que més energia nuclear produeix després dels Estats Units, que té 90 i pico reactors. De fet, França va construir 58 reactors nuclears en una mica més de 20 anys. Realment, és el país que té més energia nuclear, però tampoc crec que sigui el model que hauríem de tindre Espanya. No crec que Espanya necessiti 50 reactors nuclears i segurament tampoc 30, no? Perquè a Espanya tenim un potencial molt gran d'energia eòlica, d'energia solar, i l'hem d'aprofitar. Però sense oblidar que són energies variables, que no podem dependre d'elles habitualment. Avui, per exemple, aquí no tenim pràcticament vent, com pots comprovar, sí. No hi ha sol, tenim una boira, enorme aquí a Ascó, i avui la producció solar a aquesta zona segurament serà molt baixa, no? Llavors, necessitem una energia estable que garanteixi el subministrament en tot moment i que, a més, sigui baixa en emissions de gasos d'efecte hivernacle, com és l'energia nuclear.
Però llavors, per què té tan mala fama, no? L'energia nuclear, és evident que hi ha hagut accidents, no? Tothom que ens escolti recordarà Txernòbil o Fukushima al Japó. És això la mala fama? És a dir, és aquesta fama de possibles accidents?
Jo crec que l'energia nuclear ha tingut una mala fama per molts motius. Va començar primer perquè es va desenvolupar per fer una bomba atòmica. L'inici de l'energia nuclear va ser el desenvolupament de la bomba atòmica als Estats Units, no? Però realment, en aquell moment, van passar 10 anys i ja van començar a haver centrals nuclears que només produïen electricitat, i de fet, totes les centrals nuclears que tenim avui en dia comercials del món, inclús les espanyoles, no tenen capacitat per fer armament, per fer bombes atòmiques. Aquests camins es van separar, com hi ha d'altres tecnologies, com el GPS o com les llaunes per menjar que es van inventar a la Primera Guerra Mundial. Són invents que es van desenvolupant durant una guerra, però que després han tingut un ús civil. Els accidents també s'han explicat malament per interessos polítics, per interessos ecologistes o per interessos d'altres energies. I no s'han explicat bé. L'accident de Txernòbil, per exemple, és el paradigma d'accident nuclear quan és un reactor que no té res a veure amb la tecnologia que tenim nosaltres actualment. No té un edifici de contenció, com podries veure que tenim aquí a la central nuclear d'Ascó i a Vandellòs, a totes les centrals nuclears espanyoles. Hi ha un edifici que conté el reactor i els sistemes de seguretat, que està preparat inclús per rebre l'impacte d'un avió de passatgers carregat. Realment tenim un sistema de seguretat que no els tenia aquesta central i que van fer les coses, evidentment, molt malament, no?
Quina mena d'accidents hi ha hagut a Ascó? Evidentment incomparables amb els de Txernòbil, no?
Primer hem de distingir molt, molt clarament del que és un accident nuclear i el que és un incident. Vale?
I aquí hi ha hagut incidents?
Aquí hem tingut incidents lleus.
D'acord.
Vam tindre el succés de les partícules de l'any 2008, que va ser notori, evidentment, perquè hi ha coses que es van fer malament. Es van fer una sèrie de maniobres i va haver una petita emissió de partícules radioactives al voltant de la central, uns filtres que no van funcionar adequadament i, bueno, evidentment, tot això va representar un canvi radical al funcionament de la central nuclear. Es va revisar tots els sistemes, es van instal·lar els filtres, les persones que tenien aquesta responsabilitat i no la van fer bé es van apartar de la feina, però també s'ha de dir que cap persona va sofrir danys, no va haver dosis perilloses per cap persona i això també és important explicar-ho. Va haver un incident greu, això sí, a Vandellòs 1, incident, és INES 3, és la categoria INES, la quarta ja seria accident lleu, però no vam arribar al quart, no va haver risc per la població i evidentment no va haver cap ferit ni cap persona que va rebre mal per l'incident aquell.
Rellegint premsa, el 2021 va morir un treballador, no?
Sí, va haver un accident laboral. Es va produir una descàrrega de diòxid de carboni. El diòxid de carboni es fa servir com a agent extintor per apagar focs. Però com és agent extintor i apagar focs, el que fa és desplaçar l'oxigen. Llavors va haver una descàrrega en una sala i les persones que estaven allà es van evacuar, però un dels bombers, malauradament, va morir en aquell moment.
I ja per acabar, si tan bona és l'energia nuclear, per què la gent no hi creu, no confia en l'energia nuclear?
Jo crec que la clau de tot això és la divulgació, és el coneixement. La gent té por del que no coneix. Jo quan vaig començar a divulgar vaig fer una llista de mites sobre l'energia nuclear. Vaig haver d'aturar número rodó perquè vaig arribar a 40 mites. O sigui, hi ha 40 mentides que es diuen habitualment sobre les centrals nuclears. Per exemple, que diuen que pot explotar com una bomba atòmica quan és físicament impossible, o que les torres de refrigeració com la que tens aquí al davant, sí, que emeteixen gasos tòxics quan en realitat és vapor d'aigua, que és l'aigua del riu que ha entrat a la central, no s'ha contaminat de cap manera perquè ha entrat per uns tubos i ha sortit pels mateixos tubos. El que és necessari és la divulgació i per això, bueno, ho intento fer, és una vocació que faig en el meu temps lliure, però crec que és molt necessari.
Doncs t'agraeixo que en el teu temps lliure abans d'entrar a treballar, Alfredo García, hagis atès a Catalunya Ràdio. Moltes gràcies i molta sort.
Gràcies a vosaltres, un plaer.
Pròxima estació, Camp de Tarragona. Si us plau, no oblidin els seus objectes personals.
Ara vull esbrinar si hi ha països que han prescindit de l'energia nuclear per aconseguir que el 2050 no es cremin més combustibles fòssils.
Molt bé, jo sóc Jaume Morrón, he estat en els últims anys gerent de l'Associació Eòlica de Catalunya i tinc una petita empresa de comunicació sobre els avantatges de les energies renovables. És a dir, amb aquesta empresa només comuniquem projectes d'energia renovable i expliquem lo necessaris i lo bons que són.
Molt bé, m'has citat aquí a l'estació, som a l'estació de l'AVE, del Camp de Tarragona. Tu estàs a favor o en contra de les centrals nuclears, Jaume?
No cal posicionar-se a favor o en contra de les centrals nuclears. És una indústria que està acabada. Està acabada. Ha estat útil durant molt de temps. Catalunya ha viscut en una zona de confort durant molts anys amb l'energia nuclear, tot i que vam tenir un petit ensurt quan se'ns va cremar el reactor nuclear de Vandellòs 1. Però, bueno, han anat funcionant i aniran funcionant, esperem que correctament, fins l'any 2030, 2032 i 2035, quan, segons l'acord entre les companyies propietàries i el govern d'Espanya, aquests reactors es tancaran. S'han desenvolupat altres tecnologies que utilitzen recursos propis nostres i que, a més, i aquesta és la qüestió més important, fan una electricitat molt més barata que no pas la que pot fer un reactor nuclear. Jo crec que és un game over completament.
Però no creus que per abans no hi hagi aquesta transició cap a energies netes, que no hi hagi consum de combustible fòssil i tot sigui renovable, no és necessari la intervenció de les nuclears?
Bueno, Alemanya ha demostrat que no. Alemanya ha demostrat que no. Va decidir tancar-les l'any 22. Ha anat substituint, ha anat fent la feina de substituir aquesta electricitat nuclear per electricitat renovable, solar fotovoltaica i eòlica. I Espanya està demostrant exactament el mateix. Aviat l'electricitat nuclear no hi cabrà a la xarxa elèctrica espanyola perquè l'està expulsant la generació renovable. Que els catalans encara no hagin fet els deures amb la transició energètica no significa que la xarxa elèctrica de Catalunya no pugui ser alimentada amb l'electricitat d'aquells països de l'estat espanyol que s'hi han fet els deures, com per exemple Aragó, oi? I altres països molt pròspers d'Europa no tenen en absolut energia nuclear, com pot ser el cas d'Àustria o de Dinamarca.
El Parlament Europeu va aprovar el 2022 que les inversions en nuclears i gas siguin inversions verdes o sostenibles. Hi va haver certa polèmica.
We go next to the objection, technical standards for the application of position limits.
Tu ja estàs d'acord que hi hagi aquesta aplicació?
Bueno, és igual, o sigui, els governs poden decidir el que sigui, després el mercat mana, eh? I si la nuclear és més cara i si no se subvenciona la nuclear, que no es pot subvencionar perquè a Europa això no es pot fer, doncs el mercat decidirà, i el que està decidint ho veiem tots. És una expansió extraordinària de les energies renovables, de la fotovoltaica, de l'eòlica, de la hidràulica reversible allà on és possible, i també veurem una gran expansió de les bateries. No la necessitem, l'energia nuclear, per res.
Clar, jo abans parlava amb un finlandès i em deia, com més saps d'energia nuclear, menys por li tens.
Cadascú té la situació geoestratègica que té i s'han de prendre decisions també en funció d'això. Nosaltres, afortunadament, som on som i no estem tan forçats, probablement, com els finlandesos. Jo sí que admiro dels finlandesos aquesta decisió que han tingut de fer-se responsables dels residus que genera aquesta indústria nuclear, que hauran de vigilar, de guardar, de protegir de qualsevol contacte amb la vida durant mil·lennis. I Finlàndia està avançada, cosa que aquí a Catalunya i a Espanya un dia o altre haurem de prendre una decisió semblant. Ja veurem què farem.
A nivell europeu hi ha algun país, si parlem ara de renovables, d'eòlica i de solar, que t'hi fixaries, que seria la meca de l'eòlica?
Sí, jo em fixo molt en Dinamarca de sempre.
Per què?
Dinamarca va prohibir l'energia nuclear en un referèndum, i no solament això, sinó que va demanar als suecs que tanquessin les seves, perquè les tenen, les centrals que hi ha al sud de Suècia estan a 16 quilòmetres de distància de la capital de Dinamarca. I Dinamarca va ser pionera en la substitució a partir de l'any 73 dels combustibles fòssils per renovables. I l'eòlica Dinamarca avui és la segona, probablement, indústria nacional.
I no han d'importar energia de l'estranger?
I no han d'importar energia, al revés, estan molt connectats i importen energia hidroelèctrica, electricitat feta amb hidroelèctrica de Noruega, però exporten electricitat eòlica, que en fi, que els hi sobra, perquè produeixen més electricitat eòlica en molts moments de l'any que no pas la demanda interna de Dinamarca. Sí, sí, se'n surten molt bé els danesos.
Hi ha algun altre país europeu que estigui fent els deures per aconseguir ser 100% renovable?
Jo crec que Alemanya els està fent, i l'altre que també l'està fent, bueno, jo crec que molts l'estan fent, però voldria destacar aquests tres, Dinamarca, Alemanya i el Regne Unit. Del Regne Unit no se'n parla gaire, però el Regne Unit està fent una gran feina, ha tancat el carbó, i ara hi ha un debat en el Regne Unit sobre si tiraran endavant dos centrals nuclears noves que tenen en projecte o no. La realitat és que aquestes centrals nuclears noves del Regne Unit ja haurien d'estar en funcionament avui, i no ho estan, les obres estan molt atrasades. En l'entremig, el que s'hi han fet ha sigut crear una gran indústria eòlica marina, que és la que ha portat l'electricitat que suposadament havien de portar els reactors nuclears.
Clar, escoltant-te, en cap moment has entrat a parlar a nivell tècnic o científic de les nuclears. El teu argument és bàsicament econòmic. Com no s'ho recompte, ningú hi apostarà.
Sí, és el que està passant al món. només amb alguns països amb règims polítics que jo no desitjo pel meu país, doncs poden mantenir un programa nuclear. Tot i així, i estic parlant de la Xina, tot i així, la generació elèctrica nuclear de la Xina és minúscula comparada amb la generació elèctrica eòlica i solar. Fan moltíssima més electricitat d'origen eòlic i solar fotovoltaic a la Xina que nuclear. I aleshores ens podem arribar a la conclusió que el programa nuclear xinès, a banda de l'electricitat, té altres interessos, com són els usos militars, com ha estat el cas de tots els programes nuclears civils de tots els països, fins i tot d'Espanya. És el cas de França, i és el cas del Regne Unit també, i naturalment és el cas dels Estats Units d'Amèrica.
Els partidaris de l'energia nuclear diuen que, clar, que som aquí a l'estació de tren de l'AVE, diuen que l'energia nuclear està disponible 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, però les renovables no. Es pot acumular, es pot amagatzemar l'energia generada per les renovables?
Sí, clar, de la mateixa manera que la nuclear també es pot amagatzemar perquè és electricitat. Estem en el començament d'un gran canvi en aquest sistema amb la incorporació de les bateries stand-alone. Ja hi ha molts projectes a Catalunya per posar-ne. A punts concrets de la xarxa elèctrica, magatzems amb bateries. Tot això ho anirem veient i anirem veient com fins i tot quan el cotxe elèctric sigui la norma, hi haurà la possibilitat que el cotxe elèctric individual de cadascú sigui una bateria per subministrar electricitat al sistema. La transició energètica significa un canvi de paradigma en com es fa l'electricitat i com s'utilitza l'electricitat. Hem de tenir mecanismes que permetin omplir aquests forats de la nit, quan no hi ha sol o de quan no bufa el vent, i aquests mecanismes en tenim en molt bona quantitat a Catalunya, amb les centrals hidroelèctriques reversibles, que se n'hauran de fer més, perquè només en tenim tres, i amb les bateries. És a dir, jo per això no tinc cap mena de por. Em fa més por la inconsciència d'una petita part de la societat catalana que no veu el repte davant del qual estem i que, en fi, i que li espanta més pensar que veurà o que hi haurà un molí de vent marí a 24 quilòmetres de la platja de Roses que no pas les horroroses construccions que han dinamitat la costa de l'Empordà. Hem de canviar el xip aquí.
Jaume Morrón, moltíssimes gràcies i molta sort.
A vosaltres.
Mapamundi. Muntatge musical de Josep Lluís Santiso. Producció d'Elisenda Sort. Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.